l'esport al punt. No ens amaguem. Volem un Espanyol-Barça als quarts de final de la Copa. Demà els dos equips catalans en disputen a casa l'eliminatòria dels quarts de final. L'Espanyol té un rival més assequible, però també un resultat d'anada més complicat. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
El rival del Barça és l'Atlètic de Madrid i l'equip català va vèncer el Calderón per 3-1. Això significa que Josep Guardiola ha hagut de buscar nous arguments en la seva lluita, dirien que setmanal, per evitar un excés de confiança.
Sí, perquè tothom tenia clar que en coherència amb el que hem pogut veure i sentir fins a aquest moment de Guardiola en les seves intervencions públiques, avui sortiria per dir que el partit té una transcendència especial. Ha complert el missatge d'avui a la sala de premsa en Lliga amb l'últim partit de Lliga, el del Sadar. Diu Guardiola, si l'equip surt com els primers 20 minuts de la segona part a Pamplona, quan va jugar en foc, l'Atlètic de Madrid pot remuntar l'eliminatòria. I és que, si hi ha algun equip perillós en aquestes circumstàncies, aquest és l'equip d'Aguirre.
Que ens han posat el partit en una hora extraordinària perquè la gent vingui a les 10 de la nit, a veure si la pròxima vegada la posa una mica més tard, i la possibilitat d'entrar, l'oportunitat d'entrar a quarts de final. Si hi ha un equip perillós en aquest sentit, i no ho dic ara per donar la importància al partit, que la té i molta, sinó pel fet de que la història amb uns Barça Atlètic de Madrid així ho diu en els últims anys, que són resultats imprevistos, molt alts, en què pot passar qualsevol cosa, i és un que té suficients arguments, suficients bons jugadors com per estar molt al tanto.
Guardiola seguirà amb les rotacions el mes de gener per arribar al mes que ve, quan es reprenen les Champions, amb la plantilla fresca físicament. No ha donat llista de convocats. Demà entrenen al migdia i després d'aquesta sessió prendrà la decisió. Messi i Xavi han entrenat amb normalitat després del viatge a Zurich per a la gala de la FIFA. El tècnic confia a guanyar títols col·lectius perquè els jugadors sumin la temporada que ve, al desembre d'aquest any, el 2009, títols individuals.
Felicitant molt el Messi i el Xavi per haver estat dintre d'aquests tan escollits, tan privilegiats. Han d'estar molt contents per estar entre els millors jugadors del món. Intentarem fer un molt bon any, sobretot amb títols, perquè així doncs tinguem més nominats i els siguin nominats puguin tenir més possibilitats de guanyar el màxim premi. Però felicitar sobretot el guanyador. Coneixent-los el Xavi una mica més, el Leo des de fa uns mesos, no ho crec. I han entrenat molt bé i estan per la feina. A part ja està, ja s'ha acabat. Ja no se parla més ni de botes d'oro ni pilotes, ni FIFA World Player, fins l'any que ve.
Avui l'equip ha entrenat al Camp Nou a porta tancada amb una visita il·lustre. Rivaldo, jugador del Budionkor d'Uzbekistan, ha saludat antics companys d'equip. Paral·lelament, la junta directiva del club blaugrana està reunida a hores d'ara a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí.
L'Atlètic de Madrid, el rival del Barça, compta per aquest partit de demà amb el Kun Agüero, a diferència del partit d'anada, tot i que tindrà quatre jugadors importants de baixa. Madrid, Toni Rigal, bona tarda.
Bona tarda. L'Atlètic de Madrid afronta el partit del Camp Nou amb quatre absències de teòrics titulars. Aguirre dona descans a Forlán. A més, Maxi es baixa per lesió i Eitinga i Manix estan sancionats. Javier Aguirre ha dit que el Kun Agüero serà titular i ha parlat de la baixa de Forlán per descans.
Porque lo he decidido, es uno de los derechos que tengo, darle minutos a los que yo crea que pueden y a los que crea que deben descansar, lo hago. ¿Cómo está Kun? Pues está con... ¿Cómo está esa lesión que te permite entrenar a veces, otros días no? Amaneces peor que otros días. Es una lesión, es rara.
El tècnic mexicà ha parlat de la dificultat del partit de demà al Camp Nou, on l'Atlètic, per classificar-se, haurà de guanyar per més de 2 de diferència.
Es difícil meterle mano al Barça y encima... Cuando ya no solo no esperas que no te hagan gol, sino tienes que hacer 3. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Ni descubriendo nada. Simplemente va a ser más complicado de lo que ya es ir al Nou Camp. Pero no podemos arrojar la toalla, no en este equipo, no bajo ninguna circunstancia.
Enrique Cerezo ha acudit aquest matí al Cerro de l'Espino i s'ha reunit abans de l'entrenament amb els jugadors. L'Atlètic viatjarà demà al matí a Nave a Barcelona.
Gràcies, Toni Rigal. 3:15 de la tarda a Montjuïc. D'entrada, el més complicat serà motivar l'afició de l'Espanyol. L'equip s'enfronta al Poli Ejido, però es juga al pas als quarts de final de la Copa. Albert Benet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A l'anada, 3-2 per al conjunt andalús, i a la tornada, canvi de porter. Mané aparca el debat o la polèmica al voltant de Carlos Kameni.
El tècnic ha confirmat que Cristian Álvarez serà demà el porter titular en el partit de tornada contra el Poli Ejido. L'entrenador de l'Espanyol no s'ha volgut explayar a l'hora d'explicar per què Kameni va ser titular al partit d'anada. S'ha limitat a dir que ho va trobar el més convenient. Demà Cristian serà titular. El porter argentí, que només ha jugat 2 partits de Copa del Rei i 2 de Copa Catalunya, admet que no li va agradar quedar-se a la banqueta a l'Ejido.
Obviamente bien, no me sentó, no, pero igualmente yo soy un trabajador, estoy acá para trabajar. Si el técnico así lo dispuso, es, hay que respetar su decisión y bueno, ahora ojalá mañana me pueda tocar, así puedo mostrar también un poco que viene a hacer acá a España, que es a jugar y a servir al equipo, que es lo más importante.
Diu Cristian Álvarez que qualsevol porter el que necessita és jugar i que no en tenen prou amb els entrenaments. Mané donarà demà mateix a la convocatòria després d'un entrenament que l'equip farà a Montjuïc. El tècnic talla d'arrel qualsevol especulació que apunti cap a la conveniència que l'Espanyol quedi eliminat de la Copa per allò del desgast dels partits i amb la perspectiva que el pròxim rival a la competició seria el Barça.
Un professional debe disfrutar cada uno de los partidos, a pesar de que en muchos momentos pues la situación se cruza por el resultado, por una actuación mala, pero son momentos, yo creo que disfrutar el que se dedica a esto, si no le gusta el fútbol es mejor que lo deje. O sea, tiene que jugar todos los partidos con, bueno, pues pensando en ganar, pensando en tener una muy buena actuación, pensando en agradar.
Per cert, que el jugador de l'Espanyol B, Raúl Baena, que va fer la pretemporada amb el primer equip, ha estat condemnat a pagar 530.000 euros, ja que el jutge ha estimat parcialment la demanda del Barça en què reclamava drets de formació. Recordeu que el Barça l'havia denunciat perquè considerava que no havia respectat el pagament de la clàusula de rescisió a l'hora de deixar el Barça i anar-se'n a l'Espanyol.
Recordeu que els 2 partits de la Copa del Rei de demà els podreu seguir a Catalunya Ràdio a partir de les 8 i fins a les 12. Ahir van començar l'Esport al Punt amb els dramàtics incidents d'un partit de futbol de tercera territorial catalana que va acabar amb 10 persones a l'hospital. Robert Prat, bona tarda.
Bona tarda.
Uns incidents provocats per un equip temut a tota la categoria que aquest cap de setmana s'hauria d'enfrontar al club de futbol Guinardó si la Federació Catalana no l'ha expulsat abans.
Després de la reunió de la Comissió Antiviolència de Catalunya, serà el comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol qui decidirà si expulsa el badavent de la Lliga. Aquesta opció és ara mateix la més probable. A més, la Federació té en el seu poder les fitxes dels jugadors del badavent que es van quedar al vestidor el dia del partit i ha detectat que hi ha falsificacions i també duplicitat de fitxes. La Federació Catalana de Futbol ha admès que va fallar la comunicació amb els Mossos d'Esquadra i que hi va haver una errada, ja que tot i que es va fer l'avís perquè fossin presents al camp, els Mossos finalment no van rebre aquesta comunicació. El conseller d'Interior, Joan Saura, acaba de confirmar aquesta versió.
El fet que la Federació ha aclarit aquest mateix matí en relació a si ens havien avisat o no. Nosaltres vam mantenir que no teníem cap avís parlant aquest partit de futbol. Ahir a la reunió de la Comissió Antiviolència es va aclarir perquè el mail que van enviar la Federació als Mossos tenia un error d'adreça. En lloc de GenCat es va posar GenTCat.
Pendent del que pugui passar a la reunió del comitè de demà, el badavent ha de jugar a casa aquest cap de setmana davant el Guinardó, que són els líders del grup. Pere Creus, directiu del Guinardó, reconeix que s'han reunit per analitzar què faran i han decidit que si la federació els garanteix la seguretat, jugaran el partit si és que finalment es disputa.
Si s'ha de jugar, nosaltres anirem a jugar, però sempre exigint unes garanties a la federació. Això està clar, no anirem tampoc sense protegir els nostres jugadors.
És el moment de la comunicació amb el Dakar, amb el desert d'Atacama, el més àrid del món, on diuen que només sobreviuen les pedres.
Torna al Dakar, la prova més dura de la Terra, i els pilots Repsol hi planten cara. Repsol t'ofereix l'actualitat del Dakar.
Enviada especial Marta García, bona tarda.
Hola, bona vesprada, Jordi.
Avui inicialment estava prevista l'etapa més llarga i també a priori la més dura de la competició. L'organització, però, ha decidit afaitar-la una mica.
Doncs sí, era l'etapa reina, tenia 670 quilòmetres d'especial, però ahir l'organització va decidir que es quedarien 476. Tot per evitar problemes més greus, com per exemple ja van passar ahir, que molts cotxes i moltes motos van tindre molts problemes per completar el tram final de l'etapa d'ahir, on hi havia les primeres dunes. A més, l'etapa fa res molt, molt poc, que ha començat amb més de 3 hores de retard. Tot això per la boira que impedia que els helicòpters se pogueren enlairar, i ja sabeu que en el Dakar la presència dels helicòpters és obligada per si hi ha doncs, algun accident o qualsevol altre incident durant la cursa. Doncs bé, fa molt pocs minuts que han començat les motos, encara no tenim ni referències, però en tot cas la notícia seria que han començat amb 3 hores, poc més de 3 hores de retard d'aquesta etapa del Dakar, la desena etapa.
I abans de l'inici d'aquesta etapa, la Marta García s'ha passejat en aquest punt del desert, a Copiacó, entre els mecànics d'alguns equips. De la seva feina depenen moltes de les opcions de victòria en aquesta cursa.
Dormen poc, treballen molt, i tot i que la seva feina és primordial, sovint passa desapercebuda per als mitjans de comunicació. David Palau és d'Avià, afronta el seu primer Dakar. És el mecànic de Jordi Viladoms. En un dia sense massa problemes per al pilot, necessita aproximadament 4 hores per posar la moto a punt.
Normalment, si no hi ha res, som unes 4 hores o així, passo la moto. O les pulles totes, de dipòsits i tot, i millor que no hi hagi res, que no s'hagi espatllat cap cosa, i és un repàs. Sempre hi ha alguna cosa que s'ha d'arreglar, però ja et dic, 3-4 hores normalment és el dia a dia.
De moment, David creu els dits i està satisfet perquè diu que Jordi no ha tingut greus problemes i això suposa menys feina per a ell. Però com és el dia a dia d'un mecànic en el Dakar?
Ens quedem cada dia a les 3:30, entre 3:30 i 4, agafem el cotxe. Si podem, anem, si ens ho permeten, al final de l'especial. I si no, cap al següent bivac. Llavors, són bastants quilòmetres cada dia. A més, anem limitats, que no podem passar de 100. I es fa bastant avorrit amb aquestes carreteres. Però, bueno, llavors arribem, muntem el campament i quan ens arriben les motos, doncs, pues, anem a la feina.
David té clar que repetirà, però també té clar que és el pitjor del Dakar i en això alguns hi coincidim.
Fas dutxant-te com pots i menjar, fas el sopar bé i l'esmorzar. El dinar normalment el fas amb alguna cosa, alguna tonteria.
Vent i fred. Pluges torrencials. Tempestes de sorra. Esforç i cansament. Infern o paradís?
Torna l'esprit de l'Àfrica. Torna el Dakar. La prova més dura de la Terra. I els pilots Repsol hi planten cara. Viu al Dakar a Repsol.com i descobreixi continguts exclusius.
Josep Antonaïsa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els dos següents protagonistes del programa són dos jugadors de futbol que passen per un moment molt especial. El primer és Xavier Monteix, Monti, el capità de la Gramenet.
El jugador de la Gramenet ja pot tornar als entrenaments després de l'operació de càncer als testicles que li van fer ara un mes. Monti, en principi, no ha de fer ni quimioteràpia ni radioteràpia i la seva evolució no pot ser més positiva.
Volen menjar a temps, a l'estadi més baix, no he de fer cap tractament de quimio ni de radioteràpia. L'únic que, bueno, m'han de fer un seguiment, com totes les persones que hem passat per aquesta malaltia, però, bueno, supercontent, perquè ja em va dir la meva uròloga que a la que fes un mes que m'havia operat, i això va ser ahir, que ja podia començar a entrenar.
I el segon protagonista és l'exjugador de l'Espanyol, Darío Silva, qui li van haver d'amputar una cama i que ha tornat a jugar.
Ha disputat un partit benèfic a l'Uruguai entre una selecció de jugadors veterans de l'Uruguai i una altra d'Argentina. El partit ha acabat amb empat a un gol. Darío Silva, amb una pròtesi a la cama dreta, ha marcat de penal amb l'esquerra el gol de l'empat i ha marcat un altre gol en una tanda per resoldre aquest empat.
Missatge de Leo Messi a l'afició.
No juego para dejar sentado la defensa, lo hago para ponerlo todo usted en pie.
Dimecres a les 10, Barça Atlètic de Madrid. Compra ja les entrades a fcbarcelona.cat, Servicaixa i FNAC.
Está convocado.
No t'ho perdis. Aquestes són les propostes de Catalunya Ràdio.
Tot el que passa a Catalunya Ràdio torna a passar al visitant. Aquest seré nou. El matí de Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants, problemes domèstics, els millors anys de la nostra vida, l'ofici de viure, l'oracle, concurs d'idees, hem de parlar, el cafè de la República. Enric Lucena és el visitant. Cada dia de 3 a 6 de la matinada,
No t'ho perdis.
Aquestes són les propostes de Catalunya Ràdio.
Els Òscar, els César, els Goya i ara els Gaudí. Els premis amb accent català que reconeixen la qualitat del nostre cinema.
El 19 de gener tots tenim una cita amb el cinema català per veure l'entrega dels premis en una gala televisada per TV3.
Gaudeix del cinema de casa. Gaudeix d'un cinema de qualitat.
No t'ho perdis.
No t'ho perdis.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
5 minuts i són a les 3 de la tarda. Continuem a l'Esport al Punt. L'economista Josep Maria Gall ha presentat avui un estudi que respon al nom de l'economia a la Lliga de les Estrelles. Pilar Márquez, bona tarda.
Bona tarda.
És bona aquesta economia o cal tremolar pel futur d'algun dels grans equips de futbol?
Les dades financeres dels clubs diuen que l'any 2006-2007, 13 dels 20 clubs de primera divisió van acabar la temporada en una situació econòmica delicada. Molts d'ells, a més, tenien una deuda immediata més gran que el total dels diners de què disposaven. En el rànquing de clubs amb més beneficis s'hi situen els grans, com Barça i Madrid. Aquests, però, són també els que tenen més despeses. Ara bé, eren d'altres clubs més petits, com el València o l'Atlètic de Bilbao, els que van tancar amb un patrimoni net negatiu. Ho valora Josep Maria Gay, redactor d'un informe sobre les finances a primera divisió.
Al día de hoy están la mayoría de clubes quebrados, ¿eh? O sea, tal cual, pasivos que no figuran, activos que están hinchados.
Difícilmente puede sobrevivir una empresa que tenga un coste de personal del 80%, es decir, esto es prácticamente impensable al día de hoy. En consecuencia, ¿esto a dónde lleva? Pues está llevando a la ruina del fútbol español.
Segons aquest catedràtic, un dels problemes amb què es trobaran els clubs en el futur serà la reducció d'inversió televisiva en els equips més modestos.
Si voleu saber més dades al voltant de la situació econòmica, aquesta nit Josep Maria Gall serà el programa Els millors anys de la nostra vida. El Terrassa no juga a la Lliga de les Estrelles, però passa per una situació més que delicada. Ahir us explicaven que el seu futur depenia d'un jutge. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El jutge ja s'ha pronunciat i el Terrassa, un club històric, sembla que viu els seus últims dies.
De fet, el Terrassa Club de Futbol SAT, com el coneixíem fins ara, desapareix. Ahir el jutge va decretar la dissolució de la Societat Anònima Esportiva pel deute que arrossegaven de 3 milions d'euros. L'actual junta, però, assegura que buscaran una solució legal per mantenir el Terrassa. Sembla que una de les opcions més factibles és que el Terrassa torni a convertir-se en un club de futbol i deixi de ser una empresa. Mentrestant, el que ens assegura el vicepresident del club, Jesús Fernández, és que fins a final de temporada l'equip terrassenc seguirà jugant a la segona B.
El equipo va a seguir jugando porque ellos lo que nos piden es que nosotros garanticemos las nóminas y el pago de los trabajadores, todo lo que conlleva el Terrassa, y como nosotros lo estamos haciendo hasta el día de hoy, pues en principio pues no va a haber ningún problema para seguir trabajando. Entonces se buscarán los instrumentos legales que te pueda permitir la ley y todo esto para coger e ir compitiendo en la misma categoría. Y supongo yo que el nombre será lo más parecido posible a lo de ahora, pero lo que sí que es cierto, no se podrá llamar Terrassa Fútbol Club SAT, no se podrá llamar, porque la Asociación Anónima Deportiva como tal se disolvió ayer.
Hernández es lamenta, però, que anar per la vía legal els hagi dut a la desaparició.
Pero claro, estamos por ley obligados a presentarlo. Nosotros lo hemos presentado, hemos seguido pagando seguridad social, hemos seguido pagando todos los gastos que nos derivan de nuestra gestión, y por hacer todo lo que se contempla la ley, pues a nosotros nos han disuelto el club. Cuando hay muchísimos clubes de España, son 80, y del 80, te puedo decir, el 90% y algo que no pagan seguridad social, no pagan nada, y tienen una deuda muchísimo más grande que el Terrassa, y sin en cambio, a día de hoy están compitiendo.
Aquesta tarda els directius es reuniran amb els jugadors i el cos tècnic per garantir-los que no faran fora ningú i que tothom cobrarà com a mínim fins a final de temporada.
I ara us convidem a sentir Andreu Gimeno, que és des de fa només uns minuts el nou ambaixador de la Federació Catalana de Tenis.
Van tindre una reunió i una de les coses que em va dir, entre moltes tasques que ell pensa que puc fer, és de moment ser ambaixador de la Federació Catalana de Tenis a partir d'avui. Ja em va presentar tota la seva junta i tots estaven tots d'acord que ho fossi, i jo, francament, li vaig dir al Francesc Oriol que estava molt, molt content i orgullós de que hagin pensat en mi donant-me aquesta tasca, que és molt bonica.
I a l'últim minut del programa, Robert Prat ens vol parlar d'un remer anglès.
Oliver Hicks vol convertir-se en el primer en tot el món que faci la volta amb rem en solitari per l'Antàrtida. Hicks, de 27 anys, vol sortir de Nova Zelanda, però no té el permís de les autoritats d'aquell país, ja que consideren que el viatge és molt perillós per ell i també per si l'han de, si han de dur a terme un possible rescat. Li ha passat el mateix amb les autoritats de Tasmània del Sud, però en aquest cas la legislació no prohibeix que, si ell vol, pugui emprendre la travessa. Hicks està acabant de preparar l'embarcació per passar 22 mesos al mar. Hicks ja va ser el primer que va remar en solitari per l'Atlàntic Nord.
Per notícies curioses, la que ens acaba d'arribar del Brasil, el Grêmio de Porto Alegre estudia donar Viagra als seus jugadors. Ho deixem aquí. Adéu-siau, bona tarda.